Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Passen 7 minuts de les 4 de la tarda, tornem a estar aquí en directe avui al Fabricació Pròpia. És dijous, 7 de desembre, és dia de pont. Per molts, uns dies de vacances que van molt bé per baixar una mica les revolucions. Aprofitant doncs, que avui nosaltres treballem, però també a una altra rima, això també és veritat, més pausat, doncs al cacau de les 4 avui conversarem sense pressa, amb calma, tranquil·litat, com si estiguéssim de pont. I és per això que hem convidat una persona que es mira la vida amb perspectiva. Una perspectiva adquirida al llarg d'una vida dedicada a les lletres, als llibres i també al cinema. El nostre convidat d'avui, del Cacau de les 4, és tota una institució a la Universitat Autònoma de Barcelona, n'és catedràtic, emèrit, de comunicació audiovisual i també doctor en Ciències de la Comunicació. Facultat, per cert, de la que va ser degà del 2010 al 2016. El nostre convidat també és llicenciat en Història Moderna i Contemporània per la Universitat de Barcelona, és màster en Teoria del Cinema per la Universitat de San Francisco i ha estat professor, realitzador de televisió i ara doncs, celebrem el seu darrer llibre, un assaig publicat per cert per Fragmenta sobre el món postpandèmic, que porta per títol L'era de la incertesa. Josep Maria Català.
Hola, bona tarda.
I puc dir-hi professor meu, també.
Sí, això ho hem descobert ara fa una estona.
Aquí xerrant. Molt bona tarda. Clar, Josep Maria, tenim una mitja hora llarga per conversar. Vull dir, sense pressa, tranquils.
Sí, sobretot sense pressa.
Que sí, tenir temps per parlar en calma d'entrada, això podríem dir que ja és una sort extraordinària.
Absoluta. Absoluta, no? Sobretot els mitjans. Els mitjans en què normalment tens molt poc temps per parlar, per explicar-te, tens que buscar uns eslògans i espero que aquí no sigui així, doncs.
Però tu deies tu, aquesta era de la incertesa, que ara ho comentàvem, també la incertesa era, a veure, com acabaria aquest llibre, no?
Sí, bueno, realment això passa amb tots els llibres, no? Però sí, clar, amb aquest estava en el títol, ja.
Sí. Clar, el llibre proposes un mapa complex i matisat de la realitat. Quins diries que són els fonaments d'aquesta realitat actual que proposes?
A veure, els fonaments de la realitat actual és molt difícil dir-los perquè la realitat és complexa i hi ha moltes coses. El que passa és que jo em vaig plantejar en un moment determinat que hi havia molts vectors dintre d'aquesta societat que m'inquietaven, que si em deixava anar era com tirar-se en un riu que va portant cap al mar i no saps exactament cap a on. I eren massa diversos, en certa manera, no? I vaig pensar que havia de fer alguna cosa per aclarir-me a mi mateix. I així va començar el llibre. Clar, el llibre, com dic, és un intent d'aclarir-me a mi, però també una invitació al lector, ja que ho vaig posar per escrit i ho he editat, al lector que m'acompanya en aquesta reflexió. I no que trobi solucions, perquè crec que aquestes solucions no estan, però sí que, d'alguna manera, tingui ganes de pensar sobre allò que jo he exposat en el llibre. Ara, hi havia tres, quatre qüestions que articulen el llibre, no? Que tenien a veure amb la qüestió de la veritat i, per tant, de la postveritat, que tenien a veure amb el posthumanisme i amb la intel·ligència artificial que en aquests moments està sobre la taula.
Ara en parlarem, Josep Maria, sí.
I, finalment, amb les qüestions que tenen a veure amb el gènere. Mm-hmm. No? I això jo vaig titular postveritat, posthumanisme i postfeminisme, encara que aquest últim concepte, que no és el que circula normalment, no em sembla prou estable, però bueno, en trobava un altre. I finalment tot això dintre d'un paisatge general que era la pandèmia i la postpandèmia. I aquí estaria...
Aquí va ser una mica, no?, el que et va sorgir per poder escriure.
Sí, esclar, no, exacte. El primer incentiu va ser això, va ser la pandèmia i tot el que va venir després de la pandèmia. Però, esclar, em vaig adonar i em va semblar que el com estava canviant en el món. I aleshores, dintre d'aquests canvis, hi havia aquestes altres qüestions que s'hi insertaven, que semblava que no tinguessin res a veure, però que formaven part del canvi general.
Josep Maria, em fa gràcia perquè dius això, no?, que et va semblar.
Sí, sempre, a veure, jo intento no ser dogmàtic amb els meus llibres, no? Fins i tot en aquells que parlo de qüestions que tenen a veure amb les assignatures que imparteixo, etcètera, amb els alumnes, i els alumnes intentava que entenguessin que no es tractava de que allò que jo deia sortiria a l'examen, no? En el sentit de dir, agafarem una cosa molt concreta del que ens està donant el professor i, sí, i ja ho sabrem, i aleshores ens preguntarà sobre això i respondrem. No, era anar investigant, anar pensant, anar obrint portes. Esclar, això és problemàtic, i entenc que és problemàtic moltes vegades per un estudiant, no? Perquè té pressa.
Té pressa.
I aleshores té que sortir de la universitat, té que fer moltes coses, això ho entenc perfectament. Sí. Però bé, jo també creia que, per regla general, el que es feia era el contrari, que, per tant, si hi hagués alguna assignatura que es fes això, no passava res. I mateix passa amb els llibres, en certa manera. No?
I tu creus que estem, que vivim instal·lats en l'era de la incertesa?
No, jo crec que no. Jo penso que és una era de la incertesa perquè ens hauríem d'estar plantejant constantment allò que pensem que ja està perfectament delimitat, que ja és veritat, etc. Llavors, per mi, això és incert. No ho sabem molt bé. Però jo crec que, per regla general, tothom, en certa manera, busca la seguretat. Busca tot el contrari de la incertesa. Ara, és una era de la incertesa, si la penses bé. Perquè hi ha moltes coses que no estan ben consolidades, que no hem arribat al fons d'aquestes qüestions. I, per tant, la sortida seria que tothom acceptés aquesta incertesa i que comencés a pensar per si mateix.
El llibre, L'era de la incertesa, de l'editorial Fragmenta, tu et fas moltes preguntes. És important, justament, qüestionar-nos coses que, ja, Maria, tot i que de vegades també en podem sortir escaldats, que no ens agradi.
Sí, aquest és el perill, esclar. És possible que sortim escaldats. I davant d'això, prefereix no fer preguntes. Però és importantíssim fer-se preguntes. És importantíssim fer-se preguntes en una societat, en un món, en una realitat, podríem dir, tan complexa amb les que estem vivint. És a dir, si no et fas preguntes, tot això s'encongeix. En lloc de contemplar un panorama molt ampli de les coses, acabes contemplant coses molt mínimes que estan molt a prop teu, que et fan sentir segur, però que, en realitat, et disminueixen com a persona.
Però és curiós, perquè tu deies que et fan sentir segur, no?, el fet de no plantejar-nos, vull dir, que anar, no?, com aquesta zona de confort.
Exacte.
Però justament la seguretat està en un altre lloc, no?, pel que dius.
La seguretat està en un altre lloc, però s'ha de passar per un període d'intranquil·litat, perquè no s'adquireix aquesta seguretat immediatament. És a dir, un s'ha d'arriscar, i amb aquest risc, finalment, acaba sent més persona, acaba sent més humà, acaba sent més poderós des del punt de vista intel·lectual i, per tant, troba aquella altra seguretat personal a l'altra banda. Però s'ha de passar aquest període, i aquest període és problemàtic, evidentment.
Clar, l'era de la incertesa d'en Josep Maria Català, clar, tu ara ens ho has explicat, es va començar a coure, no? Vas començar a preguntar coses els primers mesos de pandèmia enmig, dius, d'un caos generalitzat.
Sí, ara quan hi pensem, jo crec que també aleshores...
Com ho veus tu a la distància, ara?
Bé, que aquest caos. Jo crec que en aquells moments no ens n'adonàvem massa. Bueno, evidentment, estàvem patint unes situacions molt extraordinàries, sí, molt estranyes, però no sé si perquè teníem molta por, ens aferràvem a una sèrie de qüestions que se'ns oferien i no vèiem el caos que significava. Per la societat com la coneixíem i com la coneixem, no? Per tant, el que jo he contemplat després ha estat aquest caos. En aquells moments, jo crec que ho dic en el llibre, al començament, la cosa era tan extraordinària per mi que m'impedia estar-hi pensant adequadament. Perquè era com estar enmig d'una tormenta i en aquells moments el que intentes és posar-te xopluig, però no hi penses, però no acabes de trobar-hi. No? Ha estat després, quan ja s'ha calmat, quan les aigües s'han calmat, que jo vaig poder començar a pensar en això i fer una mica de balanç. No? I anar veient, bueno, van passar aquestes coses, era així com havia de passar. Realment ho vam gestionar, o es va gestionar com s'havia de gestionar? Jo crec que no. Jo crec que no. Era una situació d'emergència, però hi havia moltes qüestions que no es van plantejar en aquells moments. No? Jo crec que els mitjans, Ja faig un parèntesis perquè estic en un mitjà.
Totalment,
sí. Posaria a criticar els mitjans dins del mitjà, i que això és una paradoxa.
No,
però no és criticar el mitjà concret ni cap. En general...
Això és per millorar, justament.
Sí, absolutament. Però vull dir, no van fer, però no van fer-ho tampoc els governs, no van fer-ho les comissions d'experts. Però els mitjans no van donar compte del que realment estava passant. Van focalitzar-se en unes notícies molt concretes que sortien dels governs, dels experts, però no van voler saber, o no ho van saber, o no van trobar la transmissió correcta des d'aquests experts i des de la ciència d'allò que s'havia de fer. No van voler saber que hi havia tota una sèrie d'elements allà, que tenien que veure amb la psicologia, que tenien que veure amb l'economia, que tenien que veure amb l'antropologia, no només amb la medicina, amb moltes altres coses, amb la sociologia, etc. Fins i tot amb la filosofia, evidentment. És clar, en un moment en què sembla que el vaixell s'enfonsa, no és hora de posar-se a tocar l'orquestra, que és que passava amb el Titanic, no? Però potser sí que havia d'haver aquesta consciència i s'havia de donar aquesta dimensió en aquells moments. Bueno, si no es va poder fer en aquells moments, hauríem de fer-ho ara. Ara hauríem de mirar retrospectivament i posar sobre la taula totes aquestes qüestions, que és el que fan que sigui complexa la situació, i començar a pensar-los des d'aquests punts de vista, des d'aquests diferents punts de vista, des d'aquesta constel·lació, què és la resposta, quina és la resposta que trobem.
I jo crec que va molt bé a llegir-te en aquesta era de la incertesa, perquè moltes vegades des d'aquí ho hem plantejat, que sembla que se'ns hagi esborrat totalment el que vam passar. Josep Maria, que no som conscients,
no,
en el moment...
Exactament, hi ha una qüestió psicològica aquí, no? És a dir, de borrar una part de la memòria que preferim no recordar-la. Però, bueno, esclar, llavors, com s'ha dit tantes vegades, si t'oblides de la història, estàs condemnat a repetir-la, no? Per tant, convé fer una mena d'exercici, diguem-ne, d'autopsicoanàlisi, en el sentit de treure allò que hem oblidat i posar-lo davant nostre i assumir-ho.
I és important, doncs, escriure en moments difícils?
Escriure en moments difícils...
A tu et va passar justament amb aquest llibre?
Jo crec que és molt important escriure en moments difícils. El problema és que si ho pots fer en aquests moments difícils. Ja dic, en aquells moments, jo no vaig ser ni tan sols capaç del que ha fet molta gent, i que després ens han publicat, d'escriure una mena de diari, no?, del que anava passant cada dia. Sí que és veritat que d'intercanvis de converses amb gent, correus electrònics, notes que anaves prenent, hi havia coses, però la capacitat de dir seiem, mirem tranquil·lament i traiem certes conclusions, això en aquells moments no ho vaig saber fer. Ho vaig poder fer-ho després.
Clar, és ben curiós, perquè durant la pandèmia sí que vam tenir tots aquest dolor, no? Aquests records que hem de provar d'esborrar-los del cap o aprendre a conviure-hi, no? Amb aquests records.
Sí, bueno, cal saber si és que estem convivint amb aquests records o que d'alguna manera els han eliminat. Que d'alguna manera hem tingut la idea de que va ser com una mena de tormenta.
Sí, l'exemple era claríssim.
Sí, no, que va venir una tormenta...
De cop i volta...
Va ploure molt de vent, va fer unes destrosses... Però...
I va agafar el paraigües.
Sí, i després ha passat.
I després
ha passat i ja està, no? Vull dir, potser en tornarem a tenir una altra. Que és el que està passant amb el canvi climàtic, també, no? Cada dos per tres tenim unes tormentes tremendes, no sé què, però les pensem com pensàvem el clima abans, el que és una tormenta d'estiu, ja passarà. I, home, quan comença a ser recurrent, és problemàtic, no? Però, bueno, el que vull dir és que ho han passat d'aquesta manera i, per tant, no crec que ho hàgim assimilat. I no sé si tornés a passar, si ens tornaríem a trobar altra vegada amb les mateixes situacions, els mateixos errors, quan seria terrible.
Jo crec que passaria, tu creus o no?
Que passaria,
que ens
això.
Trobaríem igual. Que reaccionaríem
que sí,
igual.
Em temo que sí, perquè no veig que hi hagi una reflexió profunda des dels estaments que estan més implicats, de la gent en general, però també dels estaments. No? Jo el que estic veient és que quan hi ha la mínima possibilitat de que això passi, ara, doncs, podria passar amb la grip, o podria passar... Però, no? També es va dir que potser tornaria altra vegada el Covid amb la grip, això ho van dir ja l'hivern passat, ho torno a dir aquesta altra. No veig que el plantejament sigui diferent. Jo veig altra vegada el mateix. L'expert diu això, ens fa una mica de por, no sé què, i tornem a passar. No és la manera de plantejar-s'ho.
I quina seria la manera de plantejar-s'ho? Perquè sí que és veritat que el llibre... Maria.
Sí,
si ho sabés, no?
Sí, sí.
Escriuria el llibre.
No escriuria, sí.
Clar, perquè tu analitzes justament en aquesta era de la incertesa, com dèiem, aquesta humanitat postpandèmica, no? Sí. Que, com a societat hauríem de ser més forts pel que...
Clar, esclar, i bueno, jo no sé què...
He fallat totalment amb aquest pronòstic.
Jo no puc dir el que s'hauria de fer, perquè tampoc sóc un expert en molts dels camps que jo estic, d'alguna manera, patrocinat, dient que haurien d'estar allà. Però crec que s'haurien de contemplar des d'aquest punt. Però ja s'haurien de contemplar abans de que arribés, i espero que no arribi, una altra pandèmia. S'haurien de contemplar perquè no hi ha una manera única de veure les coses. I és important veure-les des de diferents punts de vista i, per tant, trobar-hi solucions diferents. I això és el que crec que s'hauria d'estar fent. Si haguéssim avançat una mica com societat, hauríem fet això, ja. I jo crec que, bueno, d'alguna manera, el meu llibre va per aquí i segurament hi ha uns altres llibres que també.
Estem conversant avui amb el professor Josep Maria Català, que ens presenta aquest llibre, L'era de la incertesa, de l'editorial Fragmenta. Josep Maria, tu dius que vivim immersos en aquesta postveritat que feies referència a l'inici d'aquesta conversa, una deshonestedat propiciada especialment per les xarxes socials. Què entens per postveritat, no? I quin paper creus que hi juguen justament amb tot plegat?
Aquest és un dels punts més problemàtics per mi, perquè cada vegada que jo he intentat explicar-ho, sí, del meu punt de vista, m'he trobat amb una certa incomprensió. El concepte de postveritat s'ha convertit en una qüestió tan negativa que, per altra banda, ja quasi no és pensada, és quasi com una mena d'adjectiu que s'adjudica a certes situacions, i, en canvi, per mi, l'era de la postveritat no és exactament el que s'està dient, que té a veure amb els fake news o que té a veure amb les mentides. És una mena d'alliberament per al que som capaços de pensar les veritats, entre cometes, per nosaltres mateixos. No se'ns els imposen. Esclar, això ha coincidit amb una situació en el que, des del punt de vista de la política, però també en general, la mentida s'ha convertit en l'eix del discurs. No? I llavors, esclar, sembla que si tu estàs dient que la postveritat és positiva, estàs dient que la mentida
que
també
la mentida
és no ho és.
Val.
Jo dic moltes vegades que, ja potser des del punt de vista filosòfic, la veritat no existeix, però el que sí existeix és la mentida. És a dir, aquesta postveritat no s'hauria de dir, aquesta era de la postveritat, no s'hauria de dir postveritat, s'hauria de dir postmentida, en el sentit que la mentida s'utilitza com si fos veritat, i aquest és el gran problema. El problema no és saber si això és veritat o no és veritat, perquè això ens hi han trobat sempre. Des del punt de vista de la pròpia ciència, va evolucionant i coses que eren veritat abans després no ho són. No. Pensem també en els judicis, que hi ha diferents testimonis, i uns diuen una cosa, uns altres diuen les altres. Això és habitual. El que potser no és tan habitual és que les mentides corrin de la manera que corren a través de les xarxes socials, que certs polítics s'instal·lin en aquesta mentida, que alguns, diguem-ne, denunciïn la mentida dels altres dient mentides. Tot això és un problema, evidentment. Però no té tant a veure amb la postveritat. Té a veure amb una nova forma d'entendre la societat que és perillosa. Clar, vivim en una època perillosa. També has pogut titular el llibre això, l'era del perill, en certa manera.
L'era del perill, mira. Sí.
Però, perquè, esclar, ens arrisquem molt. És molt... Tornem a estar a vegades com que veiem abans.
Sí.
És molt més fàcil tornar i dir, no, hi ha veritats absolutes. I aquestes veritats absolutes me la dirà el president del govern, o me la dirà un científic, o me la dirà un religiós. Això et conforta. Diguem-ne, traspasses la teva responsabilitat cap als demés. I ja està, i això corre, i així ha anat molt de temps la societat. Clar, quan això es trenca com una mena de pacte, i aleshores es desborden les aigües, i amb això, amb el desbordament, hi venen moltes coses que poden ser positives, però altres coses que són negatives. Cal entendre-ho. Jo crec que no s'entén en el moment en què postveritat significa, pel discurs social, significa una qüestió absolutament negativa que s'ha d'eliminar. Quan el que posa sobre la taula és quelcom més interessant, diria jo, fins i tot.
Deixa'm preguntar-te, Josep Maria, perquè aprofitant, fa res, uns instants parlàvem amb un gran mestre també, amb Miquel Àngel Prats, que justament ahir coneixíem els resultats, aquesta setmana coneixíem els resultats de l'informe PISA. Els alumnes catalans han caigut 15 punts en matemàtiques i 10 punts en comprensió lectora. Com a escriptor, però tu també com a acadèmic, com valores també aquestes xifres?
En principi és un desastre. I sembla que sigui un desastre bastant generalitzat, el qual és més problemàtic, perquè si resulta que, bueno, algunes parts d'Espanya sembla que no, però Europa en general ha baixat. Pot ser resultat de la pandèmia, però pot ser que d'altres resultats, eh? Perquè, en certa manera, jo el que estic veient és que l'ensenyament, i clar, ho veig perquè ho he viscut des de l'ensenyament superior, s'ha estat deshumanitzant. És a dir, s'ha convertit en una mena de sistema d'automatització de l'ensenyament, de treure aquestes incerteses, etc. I jo crec que els universitaris, en aquest sentit, surten menys preparats. Surten potser més preparats per una feina concreta, per una qüestió concreta, però no en general formats com a persones.
No una sé formació si... per la vida,
sí,
no?
Sí, exacte, una formació per la vida, una formació per ells mateixos també, no? Esclar, no sé si tot això ho podem anar, diguem-ne, projectant cap a les ensenyaments inferiors, no? És a dir, des de l'ensenyança primària, la secundària, etc. Potser d'alguna manera ja hi és això, no ho sé perquè no ho conec, no? Tampoc voldria culpar jo ara els mestres dient que han fet una tasca que no era l'adequada. Però també, també jo critico l'informe PISA, perquè l'informe PISA és una mica un símptoma d'això, perquè va molt, molt, molt direccionat cap a qüestions molt concretes, com és les matemàtiques, estan molt preocupats per les matemàtiques, estan molt preocupats per les ciències, i sí que estan preocupats per la comprensió lectora, però clar, la comprensió lectora és una cosa ja va molt ampla. Però no estan preocupats per les humanitats. No pregunten si la gent sap, els nens saben història, o si saben geografia, o si saben pensar, etc. Sembla que això l'informe PISA no ho contempli, no li doni importància. A lo millor, si ho preguntessin, si sortissin les estadístiques amb aquest factor, seria potser encara pitjor, no? Però, en principi, penso que hauria de ser més comprensiu aquest informe. M'agradaria veure'l amb una actitud més ampla, perquè si no, segueixo pensant que aleshores és un instrument de la mercantilització de l'ensenyament.
Deixem tornar un moment al llibre i ja anem acabant, Josep Maria. T'hem dit mitja hora, però estaríem una hora amb en Josep Maria. Tornem a aquesta era de la incertesa que ens presenta avui el Fabricació Pròpia de Fragmenta. En el llibre també parles de l'angoixa, que provoca el fet que totes les certeses trontollin o s'hagin enrunat d'alguna manera, no? També dius que l'era de la incertesa consisteix a assajar un remei contra l'angoixa. Que abans ho comentàvem, que en un món canviant, per exemple, avui llegíem la notícia que Google ha llançat al mercat la seva pròpia intel·ligència artificial, Gemini. Has après a conviure-hi, tu, amb aquesta angoixa? O...
Sí, i après a base d'escriure. Per mi escriure és fonamental, no tan sols en aquest llibre, però en general necessito fer aquest exercici de pensament per vèncer l'angoixa. Si no, em trobo perdut. Si no soc capaç de seure i pensar-ho, m'angoixa el món. I m'angoixaria més encara si realment no pogués fer això. Per tant, entenc que si treus les seguretats que tens al voltant teu, caigues en aquesta angoixa, i que no tothom té ganes d'angoixar-se en aquest sentit. Però ja ho he dit abans, també, home, potser és necessari passar per aquest període per poder arribar a una maduresa més plena, no?, en aquest sentit.
I ja per acabar, el llibre hi dius que, això t'ho volíem preguntar, que les formes de pensament contemporani són nòmades. A què et refereixes?
Que s'està movent constantment. Per tant, no arribem mai a un punt concret, que és el que, d'alguna manera, el pensament més tradicional fa. No? Encara que sàpiga que allò podria ser provisional, però en realitat arriba a veritats. No? S'escriu per... I, per altra banda, és molt difícil escriure i dir coses pensant que no siguin veritat, que no són definitives, no? Perquè és una contradicció, però l'escriptura et porta amb això. Tu no tens més remei que afirmar coses i afirmes que allò és provisional. Llavors, quasi pot preguntar algú i per què ho afirmes, no? Perquè no esperes arribar a aquesta provisionalitat, a aquesta falta, aquesta seguretat, diguem-ne. Per tant, sí, és És, ja dic, torno a insistir en aquest sentit, no? Si treus tot l'endamiatge de la societat tal com la coneixíem, entrem en un territori que és incert, que provoca angoixa, però que ens obliga a avançar. Llavors, aquest pensament nòmada, el que dona és aquest vehicle per seguir avançant, per no preocupar-te de si estàs arrelat, de si trobes aquestes veritats, sinó de que saps que amb l'avançament, amb el propi moviment, tindràs la forma de viure. Tindràs la forma de viure bé i plenament.
Escolta, tu, ja, Maria, hauràs de venir més sovint aquí, perquè una mica de pensament ens aniria molt bé, eh?, amb aquesta reflexió, si són lliçons que haurem d'escoltar i reescoltar aquesta xerrada. Mira, segurament moltíssima gent ens estigui escoltant mentre són de vacances. Un bon moment per llegir, per gaudir també del bon cinema. Tu, a més d'escriptor, ho dèiem a l'inici, ets acadèmic, màster en teoria del cinema. Per què és tan important, no?, tant llegir llibres, mirar pel·lícules, al final, doncs, consumir cultura, no?
Exacte. Bueno, això significa estar viu, significa estar al dia del que va passar, no solament amb les notícies, sinó també això, consumint cultura. I amb la cultura et surten moltes coses que... és a dir, et plantegen moltes coses que el que sembla la realitat més immediata que poden donar els mitjans, els diaris, etc., no ho contemplen. És a dir, que la dimensió extra te la dona la cultura, te la dona l'art, sobretot.
Josep Maria Català, autor d'aquest assaig que hem parlat aquí, El Fabricació, l'era de la incertesa, de Fragmenta. Ha estat un goig. Moltíssimes gràcies, de bo.
Per mi també. Gràcies a vosaltres per convidar-me.
I vinga, que nosaltres seguim aquí, El Fabricació. Res, marxem a publicitat i a la tornada ja ens espera en Jaume Borja. Fins ara.
Ràdio Estel. Aquest divendres 8 de desembre, solemnitat de la Immaculada Concepció, Ràdio Estel transmetrà a 11:15 del matí la missa pontifical des de la Catedral de Barcelona. Estarà presidida pel cardenal Joan Josep Omella i concelebrada pels canonges. Viu amb nosaltres la solemnitat de la Immaculada, una devoció molt present entre els cristians des d'almenys fa 800 anys. Recorda, en directe aquest divendres 8 de desembre a 11:15 del matí a Ràdio Estel. Gerard Carrión et porta cada dissabte a les 8 del matí als Sons de la Terra, un espai per difondre l'havanera, els cants de taverna i la música tradicional catalana. Grups d'havaneres, novetats i estrenes. Tot des d'un esperit jove i inclusiu per les noves generacions. Sons de la Terra, amb Gerard Carrión. Els dissabtes a les 8 del matí, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
A 4:45. Bueno, estem en directe, eh? Jo no ho dic, Jaume Borja, però esteu aquí. Jo estic aquí fent el rotllo ja i equips per darrere.
Jo aquí fent la pilota, perdó, és que sóc una gran fan.
Bueno, a veure, Marta Medina. Aquí hi ha moltes Martes. Medina.
Ai, sí.
Espera't. Va, col·loca't.
Perdó, que em col·loco.
Xica de pràctiques, eh? No m'agrada això.
No, a mi menos m'agrada.
Ui, ja està.
Esta xica és una xica al titular, eh? No fotem.
Jo soc la becària. No, Paula, aquest tall, si us plau.
Mira la becària com hi va, eh? Quin aprèn ràpid. Deixa'm saludar l'altra Marta, la subdirectora, per favor. Marta Harkin.
Avui el Borja, aquí a l'entrada, que sempre ens saludem i ens abracem, perquè el Borja és una d'aquelles persones que fa abraçades sentides.
Sí, sentides. Mira, ja està al costat.
M'han preguntat si era el meu aniversari. Dic, no, dic, però com has arribat a aquesta
conclusió? Li he vist un brillo especial.
Dic, ah, és que demà és festa. No és que sigui el meu aniversari.
Un brillo d'aniversari?
Això m'ha dit.
Sí, perquè la gent no ho veu perquè estem a la ràdio, o sí, gràcies a la gent de xarxes socials, i va en una pasmina roja, rojo passió, en una falda animal print.
També.
De leopard.
Sí.
Ai, no m'havia...
Porta la,
no
avui porta...
Què porta?
La ratlla dels ulls en un eyeliner bastant més especial que el de les altres setmanes.
El d'aniversari.
Carai, tu.
Exacte. Te'l van regalar per l'aniversari.
Tu que mires amb bons ulls, Borja. A veure, avui què hem de fer?
Home, doncs bueno, avui hem de fer...
Hem tenim
de
repartir... feina, eh?
No, no, o sigui, jo no sé si ens donarà temps, perquè...
No, dir... no ens donarà temps, ja t'ho avanço.
Deixa'm dir una cosa, perquè la Medina avui també la fem participar.
Sí.
I la Medina és l'encarregada també sota la visió de la Candela.
Exacte.
De fer aquest guió d'en Jaume Borja. I sempre ens diu, és que vol parlar de moltes coses al Jaume Borja. I
no, no li doneu temps.
No li doneu temps. No li doneu temps.
I no s'equivoca.
Bueno, no, clar, no s'equivoca. Les reunions que tenim de redacció, abans d'entrar, clar, ocupa el 90% del temps repassant els teus temes, perquè són tants.
En sèrio, Marta?
No,
clar, Marta també és la portaveu de la secció de les reunions,
clar,
que no
clar,
em convideu.
Clar.
Però això ho ha de fer la Marta. Clar, m'encantaria. Marta, t'adoro, que ho sàpigues, eh? És mutu.
Moltes gràcies.
I damunt, Marta m'ha deixat un carregador ràpid.
És que aquesta noia...
Què vol dir un carregador ràpid? Que pues, n'hi ha uns que van més lents, no?
Aquest... Sí, o sigui, ella és molt moderna, molt jove, i té un carregador d'estos que el poses i en 10 minuts, 100%.
Va, va, pues,
que no és el que tinc jo.
No, anava a dir com el Borja.
A veure si
et
peta el mòbil, que no t'exploti.
I m'agradaria explicar una cosa.
Què vols explicar?
Mira, és una mica... Bueno, és igual.
Bueno, però parlaràs d'Operació Triunfo, no?
Sí, claro, home, sí. Com no he de parlar d'Operació Triunfo si és la... Lo guilty pleasure de la directora d'aquest programa. O sigui, com m'he de jugar a la secció? Jo vull continuar aquí, llavors tus deseos són ordenes. Dit això, m'has dit... Ja.
Va,
però no em fa ràbia perquè em diuen ets mal exagerat, ets molt pilota. Jo sóc pilota i sóc exagerat, però
ho sento. Ho dius d'acord, això ho sentim. Això és veritat, això és veritat.
Va, per on comencem?
No, pel que m'ha passat avui, molt ràpid, que tu m'has dit, fas molt bona olor. Pues avui, això ha pensat d'un fil. Perquè anant pel carrer ha aixafat una bonyiga, però...
Una bonyiga? Però en quins carrers passeges?
No sé quina... Barcelona. Era Barcelona. No, era Esplugues, que jo no sé quina, de quin animal era, però saps allò de dir...
Com vols dir de quin animal
era? Peu al mig, o sigui, és que no ho he pogut fer millor. I mai mort.
Bueno, això et porta bona sort.
Però que hi corren vaques.
Ja, ara me'n vull anar a comprar coses.
Corren vaques per Esplugues.
Això diu... No sé si... Però és que a mi m'ha passat, però allò de dir, estic a un altre planeta, he arribat a la Lluna perquè he levitat.
Has levitat?
Sí, perquè era tan... Estava, però recent...
Mare Déu meu.
Ha sortit.
Un drama.
Sense gravetat, no? Durant uns instants.
Sí, 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 exacte.
Bueno, va, molta sort, doncs...
T'ho recomano.
Si vas a comprar la loteria, ens compres per tots.
D'acord, d'acord.
Va, comencem amb el que dius que, bueno, que és fortíssim, perquè... Ai, això, mira, ho avançàvem ahir una mica al programa. Han desbancat a la reina del Nadal, a la gran Mariah Carey.
Sí.
Maria, que em sap greu, noia, però...
Sí, Maria, se li acaba el xollo.
Ja està, eh?
Porta 5 anys sent la número 1 d'aquestes llistes dels Estats Units d'Amèrica i això es tradueix, o sigui, porta des del 2019 sent la reina, però ha arribat, de repent, Brenda Lee, que és una artista ja en la seva edat, en la seva experiència.
Consolidadíssima.
Molt consolidada. I amb aquest èxit que ara sonarà, atenció, perquè és aquesta la cançó que ha desbancat, com dius tu, a Maria. Molt mítica, també.
Home!
Jo, pel títol, perquè posa...
És de Solo en casa.
Exacte, bravo, a la banda sonora.
Clar. És que totes les cançons d'aquella pel·lícula són espectaculars.
No saps el tema que li has fet a la Harkin, perquè és el seu tema.
Pregunta'm el que vulguis. Bueno, no, va, però aquesta...
Quantes pel·lícules hi ha de Sol a casa?
Dos.
Dos, només?
Jo diria que sí.
Em sembla que hi ha...
O tres?
Jo diria que hi ha tres, eh?
A veure, les bones quines són? La 1 i la 2.
Sí.
La que es queda sola a casa i l'altra que es queda sola a Nova York.
I ja és un èxit, això, perquè segundes partes hi ha la 2, mai és bona. Aquí però
i la 2...
ho has aconseguit.
Sí, i sortia la 2, sortia Donald Trump.
Ah,
ah sí?
Però lo real o un actor que l'interpretava?
Sí, sí, sí.
Real, real.
Directors que
l'hotel, sí, sí.
Marta! Vull projecta la veu, eh? No, perquè nosaltres som unes aurraques.
Mira. No, és que crideu molt i jo no tinc tanta energia.
Ja, és que sento que, pobra, així
no
un filet...
Però, escolta, ja, va fer, ja està bé que diguis això, perquè a vegades també parlem tots alhora i la gent ens diu que no ens escolten. Per tant, també va bé una mica d'ordre.
Qui ho diu, això?
Els oients.
Males llengües, Borja.
No, home, no. El què?
Que tenim haters.
Sí, esclar. Home, per tot arreu.
El micro.
Home, per tot arreu. Escolta, passem ara... Què vols dir més?
No, 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 és una cosa molt ràpida, que pel títol, que és Rocking Around the Christmas Tree, jo he pensat, què és això?
Oh my God.
Però l'escoltes, l'escoltes i en seguida et ve. I esta cançó, només com a curiositat, l'autora, que ara en té com gairebé 80,
sí,
la Brenda Lee, la va gravar quan només tenia 13 anys.
Imagina't.
O sigui, una niña prodigio, com vindria a ser aquí nostrada una Maria Isabel
ara,
o
ara,
una Melody.
Ara.
Brenda Lee als Estats Units d'Amèrica.
Imagina't.
M'està dient per l'orellera.
Tinc molts de cels. Quan, quan Mercè Raga mira en contradirecció meua i fa un somriure sospitós, penso, hola, estic aquí.
No, perdó, és que m'està parlant el Ferran.
Passa sovint.
M'està parlant el Ferran. M'ha dit Ferran Capdevila, que està al quite de tot, que solo encaixarien 6 pel·lícules.
Oh!
Però...
Sí,
sí. Però que el nostre Kevin McAllister només en protagonitza 2.
Clar, les bones,
les importants. Computa ben bé d'això. Va, escolta, que no ens donarà temps. Seguim per notícies més dures de la setmana.
Sí. No te quieres enterar, yeah, yeah, que te quiero de verdad, yeah, 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 yeah. Y tendrás que pedirme de rodillas. Avui no tinc el dia, perquè em cau tot i me fa com en bruto. Bueno, és igual, però posant-me seriós, sí, simplement era fer des de fabricació...
Que hi ha aquí al darrere del Radio Estel. D'aquí ja veuràs una mica. Home,
ja,
per aixugar-te una miqueta, sí, que et veig aquí un problema.
Saps què passa? Que el cacaulat, que sempre... Bueno, ja he dit la marca.
No, ja està bé, perquè ens ho donen, clar.
Ah, visca cacaulat, cacaulat, la beguda que et farà feliç. Beu cacaulat. Vale, que la cosa és que m'agrada molt sacsar-lo, perquè si no, se queda el solatge baix.
Sí,
és boníssim, però l'has de sacsar.
Mira, com que ens ho donen, ja pots dir que és doble cacau, això. És boníssim.
Sí, és que és un sabor que jo no havia provat mai, no sabia que existia. Doble cacau, sí, doblement intens.
Boníssim.
El doble de bo. Que bueno.
I això, a mi, t'he de dir una cosa, o sigui, que tothom compre este format de cacaulat perquè vens aquí l'ànim una mica caigut i això, buf! I molt més sac que altres marques que no diré, de begudes d'estes xungues, isotòniques i de tot.
Té textura com de beixamel. Vull dir, és intens, saps?
M'encanta.
Boníssim.
Me l'he tirat tot per damunt. És tan bo que he dit, me vaig a dutxar lo cacaulat intenso.
Podríem dir que aquest cacaulat doble intenso és una mica... et proporciona l'efecte Jaume Borja? Vull dir, si vols estar com Jaume Borja...
Soc qui soc gràcies a cacaulat doble cacau.
Ai. Molt bé, ja està, veus, ja està. Bueno, va, que xica llei.
Vale.
Què?
Marta
Reaccions,
Medina.
Reaccions.
Ella és molt jove, sí, però jo crec que és important només fer el comentari de que des d'aquí enviem una abraçada
a tota,
bueno,
la família.
Bueno, agraïm la figura i tot el llegat de Concha Velasco, perquè ha sigut molt gran. Mm. O sigui, jo he crescut en esta dona i crec que era una tia que sempre vaig reivindicar des de ben jove, que volia ser artista i que no s'havien de tindre complexos i que al final... és un sector que a vegades els pares és com no, però estudia una carrera. No, qui té art, qui té talent, l'ha d'explotar, sí, i allò ho va fer des dels inicis, en una època molt més complicada. I una abraçada a tota la seva família i a tots els seguidors de Concha Velasco.
Per ara que tu dius en família, no sé si estaràs al cas, tu, però hi ha hagut problemes amb l'herència, no?
Ai, ai,
com sempre.
Què ha passat?
Que aquí et posàvem de fer seguiment de les polèmiques posteriors, pues que tothom vol treure tajada. Al final, com Maria
Perquè
Teresa Campos, també.
Els quartos. Diria que ho ha deixat només al net, o...
Però què passa? Que té 2 fills. I llavors està el fill, que és una mica relacions públiques, que és el que sempre he fet una mica de portaveu.
Mm.
I després està Paquito.
Paquito?
Que és una mica...
Paquito.
Sí, i la Manuela Velasco.
Paco. Paco, però que sempre he sigut jo, per a mi, com l'ovella negra. I aquí ara s'estan destapant tots els interessos. Manuela Velasco...
L'actriu.
L'actriu, que tothom la recordarà pel seu paper a Aida. Recordeu, no? Que sortia amb Paco León, que era la seva parella Aida i tal.
Ah, molt bé.
No, que era la Melanie Olivares.
No.
Ah, sí, també?
Melanie en la primera etapa i després Manuela Velasco.
Vale.
Sí.
Que després Melanie Olivares i Manuela Velasco van estirar-se dels cabells per Paco León.
Ah, sí?
Final,
bueno,
que va acabar amb Melanie.
Normal.
Bravo.
Bravo.
És que és un déu. És un déu.
I la Manuela Velasco, amb tot plegat, jo no sé...
Manuela Velasco, el que hauria de fer...
Sí.
No tinc res en contra seva, però el que hauria de fer és Santa Lamu, perquè ja té prou rèdit de Concha Velasco.
Mm.
Perquè, bueno, no vull dir que em consta, però gràcies a ser neboda de qui és, ha tingut passe directe a molts càstings.
Santa
Lamu. Crec que això ja ho dic tot.
Home,
prou.
Dient, sí.
Ara silenci i respecte.
Bueno, respecte. Passem a un altre gran artista que ens porta avui el Jaume Borja. En aquest cas, la Beyoncé, que ja me l'està ensenyant la imatge.
No,
que ens ha sorprès amb aquest canvi d'imatge, la veritat, molt inesperat. Però és ella?
És ella. Marta Ejar, que ha fet la cara que resumeix el tema.
Sí, sí, no, és que no ho sembla.
Jo, quan la vaig veure, vaig pensar Beyoncé o la Batllal?
Sí.
Ei, sí, és veritat, jo això no ho vaig connectar, però és molt fort. Sí, és veritat, veus? Marta?
És literalment Alba Farelo.
Què li ha passat a aquesta dona?
Doncs aquesta dona, vull fer el tema molt ràpid, perquè realment en tota la bonateca que tenim avui, Beyoncé passa un quart plat.
No, però s'ha de comentar.
Però simplement molt ràpid, perquè jo he tingut un déjà vu. Medina, diré pels cognoms, perquè si no...
Fas
Medina
ben fet.
Ha tingut un déjà vu en lo que és Bad Gyal, perquè semblen separades al nacer, però jo he tingut un déjà vu en Michael Jackson, perquè esta dona, per a mi, el que està fent, lo que veig a les últimes fotos és que s'està emblanquinant. M'entens què et vull dir? Quan, clar, és una dona que té unes faccions racials, una pell racial, nada, sí, està superorgullosa, perquè
espectacular.
És espectacular, efectivament. Sí. Això que ara... és una última... O sigui, és una sessió de fotos. Tot això surt d'una sessió de fotos. Just ara acaba de sortir el seu documental. Però no m'agrada. No em transmet bona vibra, no em transmet bon rotllo.
No acabarà bé, no acabarà bé.
Mira, parlant de mals rotllos,
és que...
possible ruptura.
Ai...
M'encanta. M'encanta perquè mos entrarà tot, eh?
Tens la Jurado? Sí? Posa'm la Jurado.
Se nos rompió el amor de tanto usarlo.
Què ha passat ara?
M'encanta el ritme que ha agafat aquesta secció, perquè així mos entrarà tot, que ho hem d'explicar tot.
Picadet.
Pim, pam, pum, bocadillo d'atún. Recordem que aquí vam tindre la cunyada de Pilar Rubio. Perdona, no tots els programes tenen la cunyada de Pilar Rubio. Sí, Lorena.
Ah, és veritat.
Guanyadora de Lleida.
És veritat.
Que lo que s'havia dit primer és que elles dos se porten a muerte. Mm. Però des d'aquí ja vam explicar que Lorena va presentar el disco i tot això, i Pilar va passar per allà a fer uns stories. Vull dir que, en teoria, tot això està blanquejat. Mm. Ara bé... s'ha celebrat lo cumpleaños de la mare de René.
Qui és el René?
Bueno, de René i de Sergio, els germans Ramos.
Ah, la parella de la Lorena.
Exacte. René, René Ramos i Sergio Ramos són dos germans. Uh-huh. Un d'ells molt mediàtic perquè juga a futbol. La parella de Pilar és lo futbolista i René és la parella de Lorena. En qualsevol cas, la sogra de Pilar Rubio i de Lorena ha fet lo cumpleaños i a Pilar Rubio ni se l'ha vist ni se l'espera.
Ui!
Llavors això va fer saltar totes les alarmes de dir... Ja fa temps que es diu que estan en crisi, que la parella no avança, que la cosa no va bé.
Els Grammys Latinos tampoc hi va anar, la Pilar Rubio.
Aquí.
Per què? Ejar què?
No, jo no t'ho sabré dir, això. Aquí el del cor ets tu. Però jo...
Però és per feina o és perquè... Per què?
Bueno, sigue per feina o no, hi ha dates i hi ha cites que no te les pots saltar.
No, home, no, l'aniversari de la sogra.
Te diré que és més important anar al cumple de ta sogra que de ta mare.
Ui, tant.
Si tens parella.
Sí.
Clar, vale? Clar. Llavors, tothom està dient que ja no estan junts, però jo us porto la prova més esclaridora per a... No tinc cap interès, vull dir, si trenquessin ja m'estaria bé. Però vos he de dir que en este cas hem de liquidar Paula, la cançó de Rocío Jurado.
Fora, Paula.
Perquè tenim la prova definitiva... Que ara l'escoltareu...
Explosiva del Jaume Borja.
Ara.
Exacte, gràcies. Ara escoltem la prova. Tothom se quedarà en cara de pòquer, perquè direu, què és això? Però després us explico. Blanc. Prova de per què segueixen junts Sergio Ramos i Pilar.
A veure.
Quiero que conozcáis a Carmen Laura Sánchez, porque desde que me empezó a tratar, mi piel ha cambiado. No, pero es verdad, Laura, ¿qué hay que hacer para tener una piel bien hidratada y bonita? Mira, Pilar, lo más importante es lo que empezamos a hacer cuando tú viniste al principio.
Gràcies, Paula, gràcies. Prou perquè no puc suportar més. I a banda, aquests no mos paguen. Escolta'm, la cosa és...
No entès res, què vols dir amb això?
Això és un reel que acaba de pujar Pilar Rubio al seu compte d'Instagram, on s'estan fent i estan posant la cara unfladíssima de tractaments de bellesa, i el centre d'estètica està al poble...
De la sogra.
Sí, de la sogra, on viu amb Sergio Ramos, que és un poble perdut del... Bueno, perdut com una espardenya.
D'Andalusia, no?
D'Andalusia. Sí. I t'ho dic perquè s'està fent els tractaments de bellesa allà. Per tant, això confirma que està en Sergio Ramos. Si no estàs en Sergio, s'ho estaria fent a Madrid.
La Rubió es va fer tractaments de bellesa on Jesucrist va perdre l'espardenya?
Sí, perquè és el poble on està vivint en parella.
Creu tu.
Clar, però això té sentit, és la teoria del Borja.
Bueno, perdona. No, un
jo
moment.
Jo no compro. O sigui, jo entenc que la publicació l'hagi fet, però jo el que no crec és que aquesta dona que està inflada, botox i... però que em refereixo que és una dona que té cura de la seva pell i tot això, no crec que es vagi fer tractaments a aquest poble de perdut.
Exacte. Mira, jo sóc de poble i amb mucha honra, però és veritat que tu veus el vídeo i dius, en este poble de mala mort, jo ni de conya. Però ella sí, per tant, no hi ha prova més gran d'amor.
Això està bé, i que ella publiqui això com a prova de que segueix amb en Sergio Ramos, doncs endavant.
Jo crec que si fos un judici jo portaria este vídeo.
Com a prova.
Literalment.
Conclusiva.
Definitiva. Mira, prova conclusiva és que ens queden 10 minuts per arribar al punt de les 5.
Mare, Operación Triunfo.
I vull arribar a Operación Triunfo. Però què fem? Perquè hi ha un tema que el portem aquí enganxat setmana darrere setmana.
Però és que aquí hi ha dos temes ara que és com que...
Vols que ens el deixem per la setmana vinent?
Ara hi ha hagut un xoc en una cruïlla de dos temes que volen passar pel mateix carrer i els dos no caben perquè són dos temes molt grans.
Això a vegades passa, eh?
Què fem?
Bueno, que Tria i Harke, li diem, per exemple, que este és la i este és lo B. Ah,
sí?
B.
Val. No, que Tria la Medina.
Vale, és veritat. Fem-me.
Quins
vale,
són, no, que no, jo no els conec.
Tu has de dir A o B. Tu te queda clar l'A i el B, no?
Sí.
A?
Sí.
B.
Val.
És que el B me'l conec.
No mires, Medina.
És que
el B
me'l conec.
És la joventut com puja.
És molt espavilada, la Marta.
A la, perquè no me'n recordo de què era.
Bueno, va, què fem? Va,
ai, que... em fa gràcia l'Asi.
Què vols fer?
Va, vinga, pues sí, perquè fem un homenatge. Avui estem parlant de gent molt guapa, en general.
Sí.
Sí.
I jo aquí us vull portar... Vull compartir el que és per a mi, jo crec, bueno, una troballa important per al país.
Va.
No rigues. Harke, que és molt seriós, de tema.
Val.
Vale. Anem a escoltar una veu i després us pregunto si sabeu qui és i ho reconeixeu ràpid, això. Ui.
Ahí no el pots acusar de res. On ets? Perquè allà fora hi ha un munt de gent que necessita els teus miracles i me'ls demana a mi. I jo em sorreu.
Vale, sé que és una espècie de psicofonia. Medina.
Aquí no hi ha un fantasma, és no una persona real.
Sabem qui és esta persona que parla?
Però com vols que ho sapiguem, si semblava un...
Jo no puc parlar.
Un reactor.
Vale, Marta és la meva conillet d'indies,
sí,
no?
Sí, sí.
O sigui, no s'ha sentit res.
No saps qui és?
No, home, com vols que ho sàpiga? Si s'ha sentit com una bola, com si miréssim el Canal Plus.
Però ara poso a contra una paret i tinc una pistola i has de dir un nom. Digues un nom.
La Mercè.
No.
És l'Uri.
No. La Genoveva?
No. Ui. A veure. Bueno, va, anem a la segona prova, Paula, que esta té una qualitat de so superior. A veure si t'inspira.
A veure.
Sabeu què és això?
Mira.
Això és la vostra protecció.
Tampoc m'inspira. De moment no m'inspira,
eh? Això és l'única protecció que li va del rei.
Escolta.
Sense diners no teniu protecció. Si penseu que us protegiran, esteu molt equivocats. Si penseu que us defensaran, esteu molt equivocats.
No? No. És un actor? És que no sento res, jo. Crec que no estic ben connectada.
No estàs escoltant la veu.
Ara.
Jo us dic que agafeu les armes. Jo us dic que no permeteu ni un abús, ni un.
No ho sé.
Jo us dic que no tenen cap...
L'accent és important.
El teu fill, el meu
no
fill,
sabeu qui és.
Els nostres fills.
Bueno, abans digue'ns-ho.
Resolem, va, que hem de parlar d'Operació Triunfo.
Qui és?
Esta veu és normal que de primeres no la reconegues perquè no estem acostumats a sentir-la en català. Ho dic per si és una pista.
Algú de València, del sud de Catalunya...
Esta persona va néixer, este actor va néixer a Castelló de la Plana.
Uh-huh.
No s'hi va a la mirades, eh?
No, el Rafa.
No hi ha pista del públic.
Podria ser el Rafa. Podria ser el
Rafa Sanahuja? Sí. No sé, no sé, digues.
Bueno, és Miguel Ángel Silvestre.
Possible.
És Miguel Ángel Silvestre.
Que sé, on ha nascut
en... I això pertany en exclusiva a... és un fragment del càsting que va fer per a interpretar una de les sèries més mítiques del nostre país. Recordeu Serrallonga, que es va emetre a TV3?
Ui, tant.
Serrallonga havia de ser Miguel Ángel Silvestre.
Imagina't.
Molt fort.
Però ell va n'hi haure retards en el rodatge.
Mm.
Llavors ell s'anava esperant, fins que li van oferir Sintetas no hay paraíso. Per tant, esta prova...
Ai, quin contrast.
Este càsting és per a dir, jo crec que va ser un punt d'inflexió i que això va marcar la seva carrera, perquè si hagués acabat fent Serrallonga, en lloc de veure la Netflix i a totes aquestes sèries que està fent de... Quina és l'última que fa? La de 100 monedes? 30 monedes? 30 monedes.
30 monedes.
O la que està fent de Sky Rojo i tot això, potser el veuríem ara fent com si fos ahir.
Imagina't.
Saps què et vull dir?
Un dels nostres.
Encantat.
Bueno, sí, jo t'he de dir que si sortigués a Japón TV jo la posaria, vull dir que m'és igual.
Jaume Borja, però tu fas un seguiment del com si fos ahir al teu Instagram, que nosaltres també...
Exhaustiu.
No?
Però... Ho mireu o no? No, vosaltres no.
No, és que ens pilla que estem fent
ja
el programa.
Ja estem treballant, és veritat.
Estem fent el programa.
Va,
però... Va, 5 minuts per arribar al punt de les 5 i tenim aquests 5 minuts ja per endreçar una mica les notícies d'Operació Triunfo d'aquesta setmana, perquè jo estic amb el cor encongit. Què li passa a la Gisela?
Ai... Molt bé, Paula, bravo. Sí. La sintonia del nou OT que no mos agrada. Gisela, des d'aquí cridem a la calma.
Què li ha passat?
Ha estat molts anys lluitant per a ser mare, per a quedar-se embarassada. No ha sigut fàcil, durant 5 anys ho ha estat intentant. I ara, quan se queda embarassada, se li ha complicat per un tema de salut, que és un còlic nefrític. O sigui, per tindre una pedra al ronyó. Però ja està tot en ordre. No la podia medicar perquè està embarassada, per tant, ha hagut d'expulsar la pedra fent molta força. Però Gisela ja està bé. Anem a Rajadote, de la Gala 2, si et sembla, no?
Em sembla bé.
Bueno, només vull dir una cosa. Jo estic desesperat, Raga, de veritat. Jo ho segueixo mirant per tu, perquè estic una mica enfadat. O sigui, són una colla de gent que no té ganes de treballar, va dir, de dropos, però no, de gent que no té ganes de treballar. I tenim el moment, que és el tall OT nominado y expulsado, que és la bronca monumental, ja la primera bronca monumental de Noemí Galera a tots els concursants d'esta edició.
No tengo que estar yo pendiente de si estáis trabajando o no. No tengo que estar pendiente de si la academia está limpia o no. Es que... de verdad, parezco un puto sargento. Yo estoy con el móvil, mirando la vida, pasar. Aquí, mi infusión. Esta infusión lleva aquí todo el día.
La infusión, toda la zona.
Todo el puto día.
A torna, güey.
Vosotros mismos. Luego vendrán los lloros. No, es que claro, me han nominado. Pues algunos, a veces, es que dices, nominado y expulsado.
Fin del tall, però sentència, nominado y expulsado.
Bueno, al col·le, si no feies les coses bé, et feien fora. Això no és una acadèmia.
Sí, però mira, jo he fet com una reflexió, perquè sí que els triomfitos que hi ha aquest any són de... No, el més petit crec que és el Martín i la Ruslana, que tenen 19 anys.
Ai.
I després la més gran, no sé si és la Nayara, que en té 27.
Sí, la més gran, que sí, que no arriba als 30.
Bueno, no sé, llavors és com una lectura d'una generació que realment... O sigui, la llei del mínim esforç.
Ho pots dir, exacte, que no tenen cultura de l'esforç.
No sé, per donar aquesta...
Bueno, lectura d'una generació... Jo tampoc, no? Cal.
Mira, que se la medi. Visió d'espectadora, perquè realment és el que tu dius, que estan... sembla que estiguis mirant un altre format de concurs.
Clar, sí. És que a mi em recordava molt a un altre reality que només hi ha un sofàs i et passes tot el dia allí damunt. Canviar el coixí. I això no pot passar. A mi t'he de dir que també no m'agrada. Entenc quan estàs nerviós que perds una mica els papers, però tot el rato dient tantes vegades puto...
Ja, que no
puta infusió,
bueno,
puta obligació.
Bueno, no cal que ho diguis més, però és veritat que... Però sí que és veritat que ella, jo crec que està...
Està desesperada.
Està desesperada. No,
perquè què passa? Que després això es traduïs en el resultat de les gales.
Clar.
Que jo me l'he hagut de veure, esta gala, és que m'encanta OT, és el format de la meva vida, però l'he hagut de veure en dos dies, perquè no podia.
Escolta, i saps què em va cridar molt l'atenció? Perquè això se n'ha parlat. I un dia hem de fer treball de camp i haurem d'anar com a públic a OT, perquè sí que és veritat que s'ha parlat moltíssim, i a mi em va cridar molt l'atenció quan fan el repàs de la gala, que tant Manu Guix com a Noemí Galera van comentar les diferències de quan tu estàs a la gala en directe, de com s'escolta tot allà a l'escenari, a l'estudi, al plató, i com a casa es veu i s'escolta, perquè es veu que no té res a veure.
Clar, és que ells, jo crec, sempre ho havíem vist des de l'acadèmia.
Però que és on se sent millor?
Des del plató.
Ah, és a dir, és un problema de so, potser.
Hi ha un problema, el que evidenciava una mica és que hi havia problemes de so, però que crec que se li està recriminant a Tiner Rubin en aquest sentit, alguns espectadors ja li han dit, no?
Però igualment, afinar, el que és afinar, crec que cap pot tirar la pedra, no està lliure, o sigui, perquè la millor actuació de la nit, que és un tall que he enviat a última hora, la millor actuació de la nit va ser aquesta, i després d'ella tot va caure en picat. When my life is over. Que també et diré que no li va servir de res, pobra dona, perquè ja està fora. Però jo ja sabia que es quedaria ell, que per cert, des d'aquí vull avançar, que en alguna secció futura parlarem de Lucas i Chenoa, perquè hi ha una connexió...
Són argentins.
I ell, claro, està nominat, i no té altra cançó que triar que Dígale de David Bisbal, que Chenoa una mica més i li cauen els targetons a enterrar al presentar-lo.
Bueno, Suset, que va marxar, no?
Pobre Suset, bueno, perquè va ser l'única que va fer una bona actuació.
Qui marxarà el dilluns? Tenim l'Àlex Márquez i l'Omar.
I l'Omar. Poden marxar els dos?
No, home, no. Tu vols que marxin els dos, no?
És que podríem anar fent llimpia, de veritat. No, jo vull que es posin les piles perquè 18.000 persones no han pogut entrar. O sigui, 17.000 i pico no han pogut entrar. I n'hi ha 16 que són ells que sí que han entrat. I per tant s'ha d'aprofitar l'oportunitat.
I tant. Bueno, que espavilin.
Doncs, sí, escolta, marxaràs...
Perdó, Mercè, que potser he sigut massa hater i tu ara...
No, doncs a mi em sembla molt bé, perquè s'han de dir les coses com les pensem, no?
I per cert, no m'agrada gens Buica com a jurat.
A mi sí que m'agrada.
Pero lo que le iba a decir Lucas... Mira, desde aquí a tu novia, a tus amigos, primero que todo, això està sí, la música. I sí, perdona, no, abans que la vida personal no hi ha cap professió.
Mira, abans que la vida personal ara mateix, temps de notícies i tornem aquí a Fabricació. Gràcies, Jaume.